El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Els fons Next Generation van arribar omplerts d'il·lusió i com una eina clau per poder sortir de l'exocac de la pandèmia, però també com un mecanisme per caminar cap a la transició energètica apostant per una energia verda. Una part d'aquests diners, 480 milions d'euros a Catalunya en concret, es destinen al programa de rehabilitació energètica d'edificis i habitatges per millorar l'eficiència energètica. Però l'accés a la subvenció és més complicat del que s'esperava i, de fet, el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona ha demanat que les ajudes es prorroguin per facilitar l'accés a tots els ciutadans. En parlem aquesta hora amb el Bernat Navarro, delegat del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona al Vallès Occidental. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Anem a pams. Per què hi ha problemes per demanar les ajudes?
Ja, més que problemes és que doncs els processos ja n'estem aprenent tots alhora. ¿Vale? És a dir, tot el que és la traçabilitat d'aquesta documentació, ja estem aprenent tots. Bàsicament, el que ens està costant una mica més doncs és fer arribar aquesta informació a totes les comunitats i que tothom doncs es posi en línia als tràmits.
Clar, però quan dius n'hem hagut d'aprendre tots, vol dir que tampoc s'ha buscat la manera menys feixuga de fer-ho, que deu ser feixuc aconseguir doncs, tots aquests tràmits o fer tots aquests processos.
Ja, les subvencions històricament sempre no han sigut fàcils. Nosaltres, com a col·legi d'aparelladors, que som dels més interessats, els que estem doncs, apostant fort per tirar endavant aquestes subvencions, doncs el que estem fent és caminar conjuntament amb la Generalitat i amb les administracions doncs per trobar les solucions a aquests problemes que ens podem anar trobant.
Que són? Quin tipus de problemes us aneu trobant?
Aviam, a vegades els problemes doncs, són de queixes que podem tenir, doncs són de portals de tràmits o purament informàtics, poden arribar a ser.
Uh-huh. Per tant, els problemes són també els requisits que s'han de complir per poder accedir a les ajudes o són els habituals?
Són els habituals. De fet, aquestes ajudes són, a nivell de requisits, són una oportunitat, és a dir, són úniques. Això és el que sempre diem. Els requisits ara mateix són únics i excepcionals i un cop es compleix l'eficiència energètica, tot és fàcil.
Quins requisits s'han de complir?
Hem de complir una millora mínima energèticament dels edificis d'un 35% en el cas de Sabadell.
En el cas de Sabadell d'un 35%, eh?
Sí, a partir del 35% la bonificació que tenim és un 40% del cost total de les obres. Si aquesta millora energètica és d'un 45%, ja passem a tenir una ajuda d'un 60%.
Uh-huh. Clar, en aquest sentit, com ho podem detectar això? Entenc que hem de fer una medició prèvia, una medició posterior, d'això de qui se n'encarrega?
Sí, amb els tècnics. Aquí al Col·legi de Paredes tenim una web que es diu otr.cat, que aquí és un portal on posem en contacte el ciutadà o els interessats amb els tècnics que els poden ajudar. I com bé dius, s'ha de començar amb un estat actual energètic de l'edifici a estudiar i a veure quines millores reals es poden dur a terme en aquest edifici i calcular l'estalvi.
I si algú ja no ha fet aquest primer pas, imagina't algú que ens està escoltant ara i diu, ostres, acabo de canviar les finestres, ja les tinc mig pagades, puc intentar entrar en aquestes ajudes o si no te les han aprovat abans de començar les obres ja no hi pots entrar?
No, hi ha casos en els quals, tot i havent fet les obres ja i haver-les acabat i haver-les doncs pagat, podem fer un pas enrere i encara som a temps a demanar aquests ajuts.
Uh-huh.
Totes aquestes especificacions ho trobarem a aquesta web de la otr.cat. Ara, com a dada, el que podríem dir és que les obres realitzades a partir de, és el gener del 21, entrarien en aquesta subvenció.
En aquest sentit, a la gent, tot aquest procés que es fa més llarg, aquesta dificultat més feixuga de la subvenció, està tirant enrere algú de no fer aquesta feina?
Aviam, no t'enganyaré. Sí, hi ha gent doncs, que si no us ho poses molt, molt fàcil, doncs pot crear una petita desconfiança. Nosaltres, com et deia al principi, que estem treballant és perquè això no passi i la gent doncs, que té ganes de tirar endavant aquesta subvenció, doncs que tot flueixi com ha de fluir.
Clar, una de les coses que impliquen també els fons Next Generation són els terminis, no? Que s'han d'acabar les obres en uns terminis concrets. En aquest sentit, això també juga en contra si hi ha aquestes dificultats per poder accedir, no?
Aviam, ara mateix el que estem... El primer pas és entrar als projectes i entrar i que la Generalitat ens accepti, o la Terra ens accepti les subvencions. A partir d'aquí, que això tenim termini ara, la pròrroga aquesta és fins al novembre del 2023, en el cas de Catalunya, vull dir, de la part central, de la part de fora de l'àrea metropolitana i de Barcelona. Doncs el que hem d'aconseguir és, abans d'aquesta data, entrar tot el que són els documents. L'obra es pot dur a terme fins a finals del 2026.
I és un termini suficient?
Sí, sí, sí. Per dur a terme l'obra, segur. I per dur a terme el que és el projecte, ara mateix, i som a temps, tenim 11 mesos vista, per tant, doncs podem donar doncs, solució a totes les comunitats que ho necessitin.
Tot i això, el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona ha demanat aquestes pròrrogues, no? En quin sentit?
Sí, aviam, el sentit és que el que ens està costant més és poder doncs, convèncer a les comunitats doncs, que tot aquest procés és possible. Vale? Aquesta situació doncs, ens crea doncs, una mica de falta de temps i el que s'ha demanat és aquesta pròrroga que de moment s'ha concedit igual que el que teníem el 2022.
Uh-huh. Una segona pròrroga que he llegit que la idea és que arribi fins a 2024.
Bueno, aquesta seria el nostre escenari ideal, és el que ens agradaria, sí.
Clar, perquè si estem fora de terminis no podem accedir a la subvenció, no entenc?
No, l'únic que aquests terminis ens els estem posant nosaltres, com a Generalitat de Catalunya. És a dir, aquestes regles del joc són diferents amb l'àrea metropolitana o amb Barcelona. El que estem demanant és a la Generalitat que ens ampliï aquests terminis.
Uh-huh. És a dir, no venen directament dels fons europeus aquests terminis?
Ja, d'Europa passa a l'Estat, de l'Estat passa doncs, a Catalunya i Catalunya doncs, ho gestiona segons els seus criteris.
Uh-huh. Però entenc perquè hi ha, per exemple, en el cas de l'obra pública, que segurament és el que els mitjans dominem més, sí que hi ha un termini màxim per fer l'obra pública i si no l'has feta no t'arriben els diners.
Sí, sí, està clar que hi ha uns terminis màxims a Europa que aquests sí que no, que són impepinables.
Uh-huh. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès a Bernat Navarro, delegat del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona al Vallès Occidental. Gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies, bon dia. Adéu.
I precisament ens quedem amb aquesta qüestió, en la dificultat per poder fer aquests treballs o no, i en la pressió que tenen les empreses doncs, que s'encarreguen a fer tota aquesta feina, sobretot de l'àmbit de les energies renovables, que és un dels aspectes doncs, en els quals més pot entrar amb aquests fons Next Generation que explicàvem ara amb aquestes ajudes a la rehabilitació. De fet, són molts els ciutadans que, en veure com ha incrementat el preu de la llum, han demanat poder instal·lar plaques augmentant molt la demanda d'aquests productes. En parlem amb l'Oriol Ventura, que és enginyer industrial, vocal de la Junta de la Delegació del Vallès del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i fundador i CTO a Benersol. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
La demanda de plaques fotovoltaiques ha crescut molt en els últims anys?
Sí, la veritat és que sí. El preu de l'energia actual, l'electricitat, és un fet que ha fet incrementar aquesta demanda i actualment tenim una saturació d'instal·lacions a fer. La veritat és que ara mateix estem donant terminis a 2 i 3 mesos des de que ens contracten una instal·lació.
Per instal·lar-la?
Correcte.
Perquè hi ha pocs instal·ladors que siguin capaços de fer-ho, perquè no està el món tampoc la matèria primera preparada, què és el que passa?
Sí, no, la veritat és que el problema principal és la falta d'instal·ladors, no? Instal·ladors ja qualificats, professionals, i la veritat és que les empreses hem de començar a formar nosaltres mateixos aquests professionals per poder assolir aquesta demanda tan incrementada durant els últims anys.
Uh-huh. Per tant, esteu agafant la pròpia plantilla o contractant algú i formant-lo perquè pugui fer aquesta feina, no?
Correcte, s'ha de contractar i formar. Han de tenir unes habilitats bàsiques per poder començar a treballar, però a partir d'aquí hem de formar-los i especialitzar-los en l'àmbit de fotovoltaica, que té les seves característiques i dificultats afegides.
Explicàvem que la demanda ha crescut molt. En quin àmbit ha crescut molt? En el domèstic, en el d'estructures col·lectives, en l'àmbit de municipal, dels ajuntaments, les administracions? On està creixent més?
La veritat és que en tots els àmbits. En residencial sí que és veritat que és el major nombre d'instal·lacions, però a nivell de potència, sobretot en industrial, i a poc a poc està començant a créixer també a nivell de comunitats de propietaris, que té una dificultat afegida, però també un valor afegit a nivell de que és una instal·lació molt més social, que portes a l'abast de tot el públic, gent que no pot a tenir aquest tipus d'instal·lacions i s'ho pot posar en comunitats de propietaris o en habitatges en què no es podria fer.
Uh-huh. I quines presenten més dificultats? És a dir, és més fàcil quan s'ha de fer una teulada d'una casa unifamiliar, per exemple, per dir d'alguna manera, o té la mateixa dificultat que en l'àmbit d'una comunitat de veïns? En quines situacions us trobeu?
No, la veritat és que en comunitats de veïns és el més difícil, perquè al final és un tipus d'instal·lació molt diferent a el que és en un habitatge unifamiliar, ja que s'ha de posar un comptador extra i depèn totalment de la distribuïdora. Que en aquest cas, al connectar-se a partir de l'embarat de l'edifici, s'ha de posar aquest comptador extra i al final fer uns coeficients de repartiment de manera burocràtica per repartir l'energia entre els veïns.
Perquè no es pot vincular directament al contenidor, a cadascun dels comptadors de cada veí?
No, o sigui, sí que es vincula, però es vincula a través de la factura a final de mes, a nivell burocràtic. És a dir, la comercialitzadora serà encarregada de fer els descomptes a partir de les lectures que fa el comptador de la distribuïdora.
Clar, per tant, és complex, no?, també, perquè no sé si hi ha comunitats de veïns que potser diuen goita, jo em poso dos plaques, tu dos, esperant que aquella energia vagi directament a ells, i no seria així, no?, per tant?
Correcte, no. El que fas és injectar xarxa directament i llavors és un tema de les distribuïdores i les comercialitzadores de cada veí que s'han de posar d'acord i fer la compensació d'aquests excedents que has injectat a la teva factura de cada mes. Llavors requereix d'uns tràmits burocràtics afegits i depèn totalment de la comercialitzadora i la distribuïdora. No és un tema físic que directament t'injectes a la casa teva com en un habitatge unifamiliar, diguéssim.
El tema de les comunitats energètiques, del que s'ha parlat molt, no sé si també us han arribat encàrrecs en aquest sentit.
Sí, al final una comunitat de veïns, per exemple, que es posa autoconsum col·lectiu, al final és una comunitat energètica, no? Perquè al final té el seu CIPS de comunitat de propietaris i al final el que fan és compartir l'energia entre diferents habitatges, diferents propietaris.
Quins tipus de plaques diferents hi ha al mercat ara mateix?
Doncs ara mateix hi ha diversos tipus de panells, val? Els policristal·lins aquí en el nostre país no s'utilitzen gairebé perquè al final són per llocs on hi ha temperatures molt elevades, com per exemple poden ser deserts, i llavors hi ha els monocristal·lins, que són els que s'utilitzen aquí i tenen una eficiència molt més elevada que els policristal·lins treballant amb les nostres temperatures.
Mhm. I les plaques, per un domicili, quantes plaques podem necessitar, per exemple?
Doncs en un domicili depèn molt del consum que tinguis, però en un domicili mitjà, per exemple, en una casa adossada, amb uns 8-10 panells en tindríem suficient. Jo sempre recomano intentar sobredimensionar una mica perquè a futur incrementarà el consum, jo penso, que des de que et posis canvis del gas per l'aerotèrmia fins que et compris un cotxe elèctric, doncs tot això tindràs un increment de consum i anirà bé ja haver fet l'instal·lació amb un sobredimensionament d'aquests panells i a part, per si més endavant també vols posar-te bateries per guardar aquest excedent de la fotovoltaica, doncs també és bo tenir una mica més d'increment de generació.
Clar, la part de les bateries segurament és la part més complexa, no? Perquè se'n parla molt, no?, també de què passa si no amb l'energia que que no faig servir perquè durant el dia no sóc a casa, no? Per exemple, que això ens passa molt quan treballem fora de casa, no? Recomaneu sempre posar bateries? No ho recomaneu?
A veure, això depèn molt de cada client, val? Perquè al final la bateria sí que és veritat que et dona una amortització igual que els panells, val? Però l'inversió és molt elevada. Llavors, depèn una mica de l'inversió que vulgui fer el client. Perquè tu, al final, amb els panells pots passar un estalvi del 30 al 40% i amb bateries te'n vas cap al 80-90%. Llavors, el cost de la instal·lació amb bateries és gairebé el doble que només et posis panells, i això implica que l'amortització és molt semblant. Llavors, depèn molt de l'inversió que vulgui fer el client, però al final sí que és totalment amortitzable aquest tema de les bateries.
Que ara parlàvem, per exemple, dels fons Next Generation, no? Amb tota aquesta part d'ajudar a la rehabilitació, també aquesta part doncs, també de l'eficiència energètica. Entenc que això també us ha generat molta demanda, no? També aquesta possibilitat i aquestes bones subvencions que hi ara mateix, per exemple, per posar-se plaques.
Sí, la veritat és que ha incrementat el nombre de sol·licituds, però tot i això el que fan aquestes subvencions també és frenar una mica el pas de les instal·lacions, perquè al final ells demanen la subvenció i molta gent fins que no la rep, que potser és al cap d'un any, dos anys, no es planteja acabar de completar la instal·lació. Llavors tenim molts expedients que estan parats per aquest tema, de que fins que no reben la subvenció no voldran fer la instal·lació. Llavors, és una mica també, o sigui, ajuda, però també és una mica un problema a nivell de timings, no?
Clar, en aquest sentit, no sé si al final també us pot passar que s'acumuli tot, no? A última hora?
Clar, en aquest sentit és el que em referia, sí, es pot acumular i al final ens hem de gestionar, a organitzar molt bé perquè no passi això i puguem completar les instal·lacions i tinguem els operaris llestos per poder fer tot això.
I mentrestant hi està ben prou formació? És a dir, dèiem al principi que costa trobar professionals, no? I que fins i tot les empreses esteu començant a formar. Els cicles formatius han reaccionat ràpid també formant gent o buscant mecanismes per fer-ho en aquest sentit?
Sí, la veritat és que he estat reunit amb alguns cicles formatius, sobretot de per aquí al Vallès Oriental, i ja tenen els seus cicles de formació específica per la fotovoltaica. Sí que ens han dit que estan incrementant el nombre d'alumnes i el nombre de places, però tot i això faltarà molta formació perquè gairebé necessitarem entre 15.000 i 18.000 en formació de fotovoltaica aquí a Catalunya cada any. Al final, vull dir que s'haurà d'incrementar d'alguna manera.
I això no heu parlat amb el govern?
Això s'encarrega a més el patronat de fotovoltaica, que és la UNEF, no? De fet, ara hi ha una taula rodona d'aquí a finals de gener, diria, en què es parlarà tot aquest tipus de coses. Llavors, el mateix patronat és el que s'encarrega de fer la comunicació de les empreses fotovoltaiques amb el govern i amb l'Estat, també, no? Diguéssim.
És que en un moment en què es parla tant d'atur juvenil, segurament podria ser un bon mecanisme, no?, també per donar sortida a molts joves.
Correcte, sí, sí. Ara és la idea, no? Al final és un sector que està en ple boom i necessitem mà d'obra i gent formada per poder entrar en aquest sector i donar riquesa a tothom, no?, diguéssim, a tothom qui entri.
Amb el fet que es democratitzi, per dir-ho d'alguna manera, aquest tipus d'energia que cada vegada n'hi hagi més a casa nostra, pot ser que el preu dels materials i tot plegat baixi a la llarga o, de fet, ja està en un punt molt, molt clau a nivell de cost? Perquè es parlava molt, no?, de que era molt car. No sé en quina situació està ara mateix i si és tan car posar o no posar plaques.
La veritat és que està ara mateix, fa uns mesos es va incrementar una mica el preu, i havia estat inclús més econòmic, val? Però la crisi tant de Rússia com el tema dels microxips de Xina, doncs va incrementar preus i tant d'inversors com de panells, però sí que és veritat que està en un preu bastant assequible a nivell de tot el material, no? Tant de fotovoltaica com d'electrònica. Llavors, ara mateix jo crec que pot podria baixar una miqueta més, però tot i això, fer una instal·lació fotovoltaica ara mateix és una inversió totalment rendible i demostrada.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat a l'Oriol Ventura, enginyer industrial, vocal de les Juntes de la Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya, Fonder i CTO a Benersol. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.